RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Avui parlarem de futbol. Avui parlarem d'espectacle, de Twitch. Avui parlarem de com crear un producte nou fora de les regles fins ara establertes. Avui parlarem amb algú que no suporta aquella frase que diu «Això es fa així perquè sempre s'ha fet així». Avui parlarem de la Kings League.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Parlo des de la seu de l'empresa Cosmos, headquarter de tots els projectes impulsats per Gerard Piqué i on va néixer el projecte de la Kings League. Aviso, aquest és un podcast per a emprenedors. Parlarem de futbol, sí, però des de l'òptica de l'emprenedoria. Avui el que pretenem és entendre, interpretar i aprendre el que ha sigut l'experiència de crear una nova lliga de futbol seguida per milers de seguidors a través de Twitch i que fa algunes setmanes omplia fins als topes el Camp Nou. Saludem a l'Oriol Carol, que és el CEO de la Kings League i mà dreta de Gerard Piqué en tot aquest projecte. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, Oriol.
Gràcies per venir a veure'ns.
I sobretot per acceptar fer una mirada a la Kings League des d'aquesta òptica de l'emprenedor. Comencem per les bases. Definim la Kings League a partir d'algunes magnituds. Lliga amb 12 participants, 6 jugadors de camp i un porter. Cada equip té un president, un streamer, un youtuber, un exjugador amb gran assistència al món digital. Quants candidats es presenten al novembre de l'any passat en la crida que feu per apuntar-se a la Lliga?
Nosaltres vam obrir un procés d'inscripció lliure al novembre, octubre-novembre, en el que es van apuntar 12.000 persones, 12.000 jugadors, que no sabien ben bé on s'apuntaven. Que per mi aquesta és la clau de la magnitud del que passava en aquell moment. En la qual cosa jo crec que posa més en valor la xifra aquesta dels 12.000. Jo crec que avui en dia serien molts més. I que de cara a un draft que hem de fer a finals d'any una altra vegada segurament se superarà.
Quin seria el perfil tipus de seguidor que us ha seguit des de les xarxes socials?
Jo crec que tots ens esperàvem un impacte important en aquesta franja jove famosa dels 18-24, que és on, normalment amb els gràfics d'audiència dels presidents que tenim, és la barra més alta, diguéssim, però crec que la gran sorpresa és que evidentment aquesta franja ha sigut molt forta i ha tingut molt d'impacte, però una de les grans sorpreses del primer split de la Kings League és que això ha arrossegat a molta gent per sobre i per sota d'aquesta franja. Per sobre jo crec que hi ha molta gent, i fins i tot majors de 30 anys i de 40, que en alguns casos perquè simplement els ha agradat el producte i en altres doncs perquè arran de que haguem pràcticament segrestat el diumenge per molts nois, adolescents i preadolescents, ha fet que els pares hagin hagut de prendre la decisió de si s'involucraven i ho seguien per poder tenir un tema de conversa amb els fills. I fins i tot per sota d'aquesta franja també ens ha sorprès molt perquè hi ha molts nens, que fins i tot bastant petits, que segueixen la Lliga i que ens consta que els diumenges, sobretot, que és l'horari que potser els hi va millor, veuen la Lliga, i això ens ha portat a escoltar, i també ho sabem pel fet que hem escoltat molts exemples de patis d'escola que sona ja com a tòpic perquè ho diem sovint, però perquè realment ens ho diuen molt, en què els nens ja no juguen al pati Barça-Madrid sinó que són Science contra Aniquiladores, no? I crec que demostra bastant la implantació amb aquestes franges d'edat.
Quantes marques s'hi han sumat? De quantes marques estem parlant a hores d'ara?
Ara mateix en tenim una vintena. Evidentment, com qualsevol competició que explota aquest nivell, ara tocarà ordenar-ho, això, de cara a un segon any, i evidentment la part de patrocinis és la font d'ingressos principal del projecte i seguirem, evidentment, treballant amb les marques i és les que ens donen la capacitat de poder créixer, però sí que d'una manera més endreçada que no com hem hagut de fer per força. Ara es tracta de fidelitzar-les com sempre i de que estiguin satisfetes amb la inversió que hem fet i de fer créixer aquestes inversions.
Tot això amb un equip de quanta gent treballant?
Entre 370 i 390 persones, entre això, treballadors nostres, jugadors, treballadors de la Lliga, treballadors dels equips, que cada cop tenen més estructura i tenen staff que cada cop creix més. És això, gairebé 400 persones movent-se cada cap de setmana. The best way to predict the
future is to create it. Esteu escoltant RAC and Go, el podcast de les startups de RAC 1.
Molt bé, tenim el projecte definit, Oriol. El que farem serà abordar diferents aspectes concrets que van vinculats amb el món de l'emprenedoria. Comencem per la idea. Tenim una idea d'un projecte i, per tant, hem d'anar als orígens, Oriol. Quina va ser la primera vegada que vas sentir parlar d'aquest projecte?
Doncs mira, va ser en l'ascensor d'aquesta oficina. Nosaltres anàvem a dinar a un restaurant que està aquí a costat amb l'Ibai aquell dia, el Gerard i jo, i el germen del que després ha acabat sent la Kings League, que evidentment hi ha molta distància, surt en una conversa en aquell ascensor que ve d'una reflexió prèvia que ja hem explicat moltes vegades sobre com creiem que hi ha una gran part del públic de l'esport tradicional, sobretot la part més jove, que hi ha aquest mantra, no?, de que el futbol cada cop costa més de seguir, que 90 minuts són molt llargs, que poden passar moltes fases del partit sense que passi pràcticament res, que un partit pot acabar en empat, cosa que a la Kings League no existeix, o pot acabar 0-0, que encara és més escandalós vist des del punt de vista del show business, de l'esport americà, que no hi hagi gols i que no passi res durant molta estona. I això, sumat a la falta d'accés als jugadors, que cada cop són més distants, que les rodes de premsa sempre es diu el mateix, hi ha com un cert cansament que nosaltres ja teníem detectat i que dona com a resultat aquesta conversa en la que, com dic, vam començar a parlar d'un format que pogués ser més entretingut, que pogués sumar els streamers, que és al final on hi ha l'audiència, és aquest debat de sempre, no?, de si vols portar l'audiència cap a tu o anar a tu on està l'audiència. En aquest cas ens vam tirar cap a ells i tot això que acabo de dir ho vam mig desenvolupar en aquests 3 minuts que hi ha entre la seu de Cosmos i el restaurant aquest on havíem quedat amb l'Ibai. Quan vam arribar allà li vam explicar, ell es va sumar al projecte des del primer minut, i tenint-lo a ell al final és més fàcil tot, no? I aquell mateix dinar vam trucar a Esporcito i a Romero, que corrien per Barcelona, els vam demanar que vinguessin a fer el cafè, els vam explicar i van entrar, i quan el projecte tenia 2 hores de vida ja teníem 3 presidents. A partir d'aquí ens vam posar l'objectiu d'arribar a 10, perquè ens semblava una xifra que era molt, bueno, molt rodona i molt adequada pel que volíem fer. Són jornades de 5 partits, que són 5 hores, i ens semblava que era suficient, i li vam tirar la idea a 7 o 8 persones més. De seguida van dir totes que sí, ens vam trobar amb 11 i no volíem dir que no entrés a ningú i haver-li de treure la il·lusió, i a 48 hores d'anunciar el projecte vam sumar Iker Casillas, que ja ho hem explicat, es va sumar així una mica de rebot, però que ho va veure clar i va entrar, i nosaltres encantats de que se sumés, perquè també al final ens movem en aquesta franja en la que ja ens va bé que hi hagi una figura més mainstream del futbol, potser més tradicional i evidentment molt reconeguda al món del futbol. Així neix la Kings League.
Conclusió, Oriol, ja entenc que estem parlant d'un projecte innovador, que té una alta dosi de creativitat i de prova i error, però en els seus orígens tu què creus? Que és més una idea boja del boig del Gerard o va sortir més d'una reflexió més estratègica? Què creus?
Sí que té un punt d'idea boja per una qüestió de que ara és molt fàcil entendre el que és la Kings League i veure en què s'ha convertit i quin format té, però això va ser un procés una miqueta més lent, posterior a aquest dinar que et deia, en el que ho vam abordar des de 2 punts de vista. El primer, des del punt de vista del contingut. Com ho fem perquè tot sigui més accessible? Com ho fem per sabent que no tindrem mai les xifres d'inversió del futbol tradicional ni l'impacte a nivell de negoci, per tenir més accés? I això passa per fer totes les coses que hem fet després, que és microfonar els àrbitres, microfonar els entrenadors, posar càmeres als vestidors, que tenir un accés constant a tot i fer prevaldre l'espectacle a uns drets, se suposa que adquirits pels jugadors, d'intimitat i de protecció respecte al fan, que crec que no li fan bé a ningú. Aquesta és la primera. La segona és des del punt de vista de la jugabilitat i del reglament. Què podem fer perquè sigui més divertit i perquè passin més coses? Vam eliminar els empats, aquí no hi ha empats i s'ha de desempatar al final del partit. Vam agafar coses d'altres esports, com el waterpolo, el saque d'inicial, o com les exclusions del futbol sala o de l'handbol, i vam agafar coses dels videojocs, que és on volíem anar a parar al final de tot. Vam agafar el concepte aquest de les armes secretes, que és una cosa que probablement ve més dels videojocs, i alguns altres elements que de fet seguim incorporant a dia d'avui perquè tenim aquesta flexibilitat, però sempre hem abordat totes les reflexions des d'aquests dos debats, el de l'accés i contingut i el del com fer el joc més entretingut.
Entrem en un segon bloc d'aprenentatge dels emprenedors. Jo parlaria de la importància de sumar partners clau, de les aliances. Tenim una idea, l'hem d'implementar, i el que fem és buscar gent que sumi en el nostre projecte. Quina creus tu que és la principal aliança en aquest món de la Kings League?
La principal aliança aquí és amb els presidents, i és una aliança sense la qual el projecte no hagués existit, perquè tu pots tenir aquesta idea que inclogui això, una revolució en el format televisiu, en les àrees en les que pots revolucionar-ho, o una revolució de la part reglamentària perquè introdueixes canvis, però al final els jugadors no són coneguts quan comences la Lliga i el teu canal no és conegut i necessites trencar aquesta barrera que et faci créixer i que et faci arribar a una audiència que ja existeix, i sense els presidents no ho haguéssim aconseguit. És la principal aliança, i aquí jo crec que vam fer un pas molt ambiciós en quant a les condicions que els hi vam oferir d'entrada. Vam treballar molt en el paquet de condicions que els oferiríem abans de començar les converses amb el quart, cinquè i sisè, diguéssim, després d'aquest dinar que havíem tingut amb Ibai, Esposito i Romero, i els vam presentar a tots un pla que jo crec que els beneficia molt a diferents nivells, a nivell de negoci, que jo crec que és una molt bona oportunitat si ho gestionen bé, i malgrat saber que no és per la majoria d'ells el principal argument pel qual sumarien el projecte, però també sobretot a nivell de contingut, que és la possibilitat de co-streamejar els partits. Ells tenen dret a emetre els seus canals, els partits dels seus propis equips, i a la vegada tenen dret a co-streamejar tots els continguts que nosaltres fem, i això evidentment en molts casos els ha canviat la vida, cosa que ara és fàcil de veure, però que en aquell moment també era una aposta. Hi ha presidents com Esposito, com Adri Contreras, com Gerard Romero, aquests més purament futbolers i que ja tenien bons números però que els han multiplicat en alguns casos per 10, gràcies a que s'han focalitzat en això i l'audiència els ha seguit, i ells han sabut aprofitar l'oportunitat. Per tant, l'aliança més important és la dels presidents. Evidentment has de crear moltes aliances.
Qui va ser el primer patrocinador, aquell que va marcar el camí, el que primer va apostar per vosaltres?
Va ser InfoJobs, que és una companyia amb la que ja treballem amb patrocinis d'altres projectes nostres des de fa temps, i que és una de les empreses que, amb les quals hi havia prou confiança com per dir fes-me cas. Però també és veritat que és això, a la mínima que vam començar a tenir lligats els presidents i que podíem explicar quatre coses de com seria el format, tot i que en aquell moment no teníem ni lloc on jugar encara, jo crec que ja hi havia prou relació de prou durada amb les marques com per poder dir-los confieu, hi ha tots aquests noms, això serà gran, i després, evidentment, ningú s'esperava el que ha sigut després, però que hi hauria bons números, jo crec que tothom s'ho esperava.
Anem al tercer dels aprenentatges a comentar, que seria el del prova i error, el que en el món de l'emprenedoria se'n diu pivotar, no? Coses que no funcionaven que les heu hagut de canviar, coses que funcionaven que les heu hagut de reforçar, d'evolucionar. Com heu gestionat tots aquests canvis? Com heu gestionat aquest prova i error?
Jo crec que la principal lliçó que hem après en aquest aspecte és que hem hagut de córrer i que s'ha de córrer de vegades. I això comporta un risc, evidentment. I això ens passa en diferents àmbits. Ens passa amb la Queens League, que és un projecte que probablement haguéssim arrencat a finals d'any o a principis de l'any que ve. La creació de la Prince Cup, que és la lliga infantil, que probablement també hagués tingut sentit un segon any. Tot ho hem hagut de fer molt més ràpid perquè el procés, tots aquests processos els hi aplica la mateixa norma, que és que s'ha de trobar l'equilibri, i aquesta és una mica la lliçó que deia que hem après, entre anar prou ràpid com per evitar que et copiïn, perquè et copiaran igualment, amb una cosa així, a més, que es basa en un esport que no és de ningú. No, nosaltres tenim registrat el format, però al final fer formats nous, una mica basats en la nostra idea, si ho saps fer, jo crec que més o menys és factible a nivell legal, però no fer-ho tan ràpid com per morir d'èxit. La generació a la qual ens dirigim, majoritàriament aquesta generació Z, té coses bones i dolentes en quant a l'elaboració d'aquests projectes, el desenvolupament d'aquests projectes, i una d'elles és que és molt capaç de posar-te a dalt de tot en 3 mesos, com hem fet en el nostre cas, però jo estic convençut que són igual de capaços de cansar-se del projecte, abandonar-lo i fer que passis de moda en menys temps que això.
I aquests reptes que dius, com els encareu?
Aquest repte s'afronta de diverses maneres, però la principal és que l'ecosistema cada cop sigui més gran i capilaritzi més. I això vol dir que els equips tinguin cada cop més fans, que tinguin cada cop més interacció amb la seva audiència, que vagin creixent a nivell d'staff. Jo crec que la clau és això, anar capilaritzant cada cop més, anar abarcant diferents tipus d'audiència i oferint coses noves i evolucionar un ritme que permeti, insisteixo, créixer prou ràpid com perquè no et copiïn, però no créixer massa ràpid com per morir d'èxit.
És el moment de les preguntes curtes amb respostes curtes. Ho farem de forma innovadora, també, en aquest cas. Mira, aquí tens tu unes targetes.
Vale.
Tu em dius quina és l'arma secreta que treus i jo et pregunto.
Que fa una qualsevol, no?
Sí. Les hem de fer totes. Va, la primera.
Tret el penal a favor.
Penal a favor. Arribar a un acord amb el Barça i fer la final al Camp Nou ha sigut el millor final possible?
Sí, malgrat que és una de les coses, un dels exemples de com ho hem fet massa d'hora. El Camp Nou, després del Camp Nou, que hi ha? I ara ens toca innovar i pensar en noves idees, però sí.
A veure, següent carta.
A veure, el gol doble durant els propers 2 minuts.
Gol doble, sí. Què no esperàveu i ha sigut un encert?
Alguns dels presidents, que pensàvem que serien això, que acabarien d'omplir el grup i que sumarien fins a 12 i que en canvi han demostrat que són capaços de ser tan importants com els més grans, i jo crec que l'encert dels noms i de l'alineació de presidents és la clau original per mi de l'èxit de la Kings League.
Següent.
Una altra carta, que és el penal des del mig del camp.
Penal des del centre del camp, ara en parlarem més a fons, però tu creus que heu inventat un format que pot durar per molts anys o no?
Estic convençut que pot durar molts anys si som capaços de superar aquests obstacles i aquests reptes que tenim per davant per fer-lo evolucionar i fer que no passi de moda. Roba cartes.
Roba cartes. La cançó de la Shakira en les primeres setmanes de la competició va ser un moment complicat de gestionar o no?
No ens afecta en res.
I l'última?
2 minuts... sense un jugador de l'altre equip.
Sense un jugador de l'altre equip, 2 minuts. Jo, quin error heu comès i que no tornaríeu a fer?
Probablement l'error que hem comès és a l'inici del projecte córrer massa i jugar-nos la massa. Vam imposar-nos la data de l'1 de gener per començar. Va sortir tot molt bé, perquè es va treballar molt perquè això sortís bé, però podria no haver sortit tot bé i hagués sigut criminal pel projecte.
Oriol, permetem saludar un dels jugadors que va estar a la final de la Kings League. Gil Vidal, com estàs? Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, també. Gil Vidal ha sigut un dels jugadors més cars al mercat de fitxatges organitzat al final del primer split, valorat en 90 milions d'euros. Nascut a Barcelona, 21 anys, un boig de futbol des de ben petit a l'escola. Gil, quines eren les teves expectatives de la Kings League al principi?
Bueno, quan es va anunciar aquest projecte jo sabia que triomfaria. Òbviament, no ens imaginàvem aquestes xifres, però jo sabia que aniria molt bé.
Quan podríem dir que notes un canvi en la percepció de la gent? Quan dius, això de la Kings League ho peta segur?
Quan s'anuncien tots els streamers i la gent que estarà involucrada, i també doncs, una figura que el projecte, com a nom té el Gerard Piqué, que és una figura doncs, tan influent en el món del futbol, jo crec que en aquest moment ja va ser clau.
Hi ha un abans i un després en la teva trajectòria com a jugador? Diries que és correcte? No?
Sí, sens dubte.
Bueno, m'havia canviat bastant considerablement.
Per què?
Bueno, a nivell de visibilitat, d'això...
Per exemple, tu tenies Twitter...
Jo tenia comptes obertes, però amb 10 seguidors. I jo he sigut una persona que mai ha estat molt activa a les xarxes socials, ni Instagram, ni TikTok, ni res. I ara, doncs, en aquests 3 o 4 mesos que portem, ens he crescut.
A veure, si algunes magnituds, el que tenies abans i el que tens ara.
Instagram de 1.000 a 15.000, de TikTok de 200... a 22.000, 23.000, i a Twitter doncs, també de 30 a 7.000.
I a sobre amb tot això, Gil, marques un gol al Camp Nou, a la semifinal.
Clar, això, bueno, i aquesta categoria m'agradaria agrair-te haver pogut complir un somni, que és, jo soc culer des de petit, i per mi era un somni que mai m'hagués imaginat que es pogués complir, que era jugar amb el Camp Nou ple, i bueno, i a sobre vaig tenir l'oportunitat de marcar un gol, que per mi ja és com la cirereta del pastís. Però sí, realment és algo que m'enduré tota la vida i que ho podré explicar sempre.
Oriol, coincideixes amb el perfil del Gil com el perfil habitual dels jugadors de la Kings League, a més amb el camp del Barça com a esquer, com a factor motivador per ells?
Jo crec que és el millor perfil que podem tenir, el jugador que... Tots tenen la seva realitat, perquè venen d'altres equips i alguns han compaginat i alguns han deixat els seus equips i aquí ha passat una mica de tot, però són un dels grans descobriments i, de fet, la prova és aquesta que deia el Gil, que s'estan fent coneguts, que estan tots o molts streamejant i fent-se grans xarxes, i això per mi és el millor que li pot passar al projecte.
Saps que hi ha el problema del sou d'alguns dels jugadors que cobren molt poc. Això es pot arreglar d'alguna manera o no?
Clar, nosaltres això, evidentment, som conscients que crea una discrepància entre el que estan cobrant i això és una cosa que resoldrà i resoldrà, jo crec que bastant aviat, però el projecte serà profitós o no, però en tot cas una de les partides més grans, si no potser la més gran, és la dels sous dels jugadors, però perquè al final és el que dic, són 240 empleats tots de la Lliga que no els impliquen cap cost als equips, que és una cosa que volíem que fos així des del principi. Tot això anirem resolent i trobarem models híbrids fins i tot amb els equips, perquè els jugadors que al final han donat la cara i estan entrenant i estan complint, doncs també òbviament sortim beneficiats d'això.
Gil, aprofitem que tens aquí l'Oriol Querol. Què li diries com una proposta de millora o que et preocupi com a jugador de la Kings League?
A mi el que tenia por és que al final els partits fossin massa aleatoris els resultats, que fos massa l'atzar entre tantes cartes, que no es mengés el que és el temps de futbol, saps? Perquè igual de 40 minuts que són ja tenim els 2 minuts de la Lliga, més els de la carta, més el tal, doncs que al final no es convertís massa... Exacte.
Jo estic d'acord, però jo tinc bastanta obsessió amb això que diu el Gil, de que no acabi la part aquesta disruptiva del reglament afectant el transcurs de la part futbolística, que també ha de tenir el seu pes. Òbviament no pot guanyar algú perquè tingui la sort de que li toqui una carta, i de fet els canvis que estem fent van en la línia d'igualar-ho, eh? Això no, de que les cartes tinguin menys distància l'unes amb les altres, que no hi hagi algú que tingui un penal i l'altre tingui una carta que pràcticament mai ha servit per res, com el, no sé, com el gol doble, que no està funcionant. És una prova i error que, de la qual el mercat també n'ha sigut víctima, perquè evidentment ha sigut una bogeria en la que hem viscut tots durant aquest mes d'abril, que no ens esperàvem que fos tanta bogeria, i que, bueno, hem après unes lliçons que aplicarem en el següent, i que aquí tots formem part d'aquest projecte que va evolucionant.
Seguim amb l'Oriol Carol, CEO de la Kings League, i en aquesta perspectiva emprenedora que estem fent del podcast d'avui, parlem ara de l'expansió internacional, un tema també molt d'interès dels emprenedors. És factible exportar aquest mateix format a d'altres països, com ara el Brasil, que ho ha anunciat ja, i de quina forma voleu fer-ho, i quins aprenentatges i quins criteris, què és allò que us guiarà en aquesta expansió internacional, Oriol?
Jo crec que la clau de l'expansió és la involucració que nosaltres hem de tenir en l'organització de totes les lligues regionals. No ens podem dedicar, i això ho tenim molt clar nosaltres, a donar llicències a territoris perquè facin el seu projecte amb un manual d'instruccions. No hi creiem, en aquest model. Nosaltres volem ser presents des de l'organització i des de la central d'aquí en tot el que fem.
Per tant, pel que estàs dient, Oriol, l'important és mantenir el control i la
Correcte.
Qualitat en cadascun dels països en els que estareu, no?
Per nosaltres és clau això, entre altres coses, perquè el que estem fent no és planificar un ecosistema regional independent un de l'altre, sinó que el que volem és que les lligues es trobin per dalt i que hi hagi playoffs internacional, i que els equips com el del Gil, que van jugar al Camp Nou, acabin després jugant una fase internacional contra els millors equips de Brasil o contra els millors equips de Mèxic o les regions que... I això és el que creiem que realment ens donarà un avantatge competitiu internacional i creïble, perquè al final no hi ha cap competició esportiva important que no tingui aquest recorregut, que et faci ser el millor del teu país, sí, de la teva lliga, però que et permeti ser el millor després d'Europa o del món.
Un tema abans d'acabar, parlem de Twitch, parlem de la tecnologia. Fins a quin punt la tecnologia ha marcat la Kings League, o fins a quin punt la Kings League ha marcat la tecnologia?
Nosaltres emetem per Twitch, YouTube i TikTok, ara ho emetem totes les tres plataformes, i crec que les tres aporten coses diferents. Twitch, evidentment, encara ara és la més gran, i probablement ho seguirà sent amb el nostre compte, que ara mateix és, no sé si probablement a nivell d'audiències mitjanes el més gran del món de parla hispana. Sí que hi ha una part del projecte, evidentment, que s'adapta a la idiosincràsia de Twitch i a l'entorn digital amb el que hem nascut. Un d'ells és la participació de l'audiència, perquè específicament el dia del partit, que sí, perquè voten els MVPs, però sobretot en els programes que fem previs i post, els hi fem votar pràcticament tota l'audiència. Aquí les decisions sobre coses que s'han canviat de la Lliga a nivell reglamentari les ha votat l'audiència. Pràcticament qualsevol cosa que canviem important i que té un efecte sobre la percepció i el producte que consumeix l'audiència, l'hem acabat fent votar. Per això, i després pel model d'emissió, evidentment, que és com compartit amb els presidents, ells tenen el dret d'emetre els seus partits en els seus propis canals, i nosaltres emetem en aquestes plataformes, bàsicament per un motiu, que és on hi ha l'audiència, i amb una part estratègica imprescindible per nosaltres, que és que el producte sigui gratuït. Dins d'aquesta evolució que nosaltres pretenem fer de l'esport tradicional i del futbol tradicional, una de les coses en les que ens hem fixat que tothom es queixava és amb el preu del futbol i amb el fet que tu un diumenge vols veure esport i tot és de pagament. I això ho tenim molt clar. Anem on anem, la Kings League serà gratuïta.
I abans de marxar de la seu de Cosmos, bressol de la Kings League, una darrera pregunta, la fem a tots els convidats. Oriol, la frase, aquell pensament, aquella idea, aquell mantra que t'inspira, que et dona energia, que et fa aixecar cada matí per seguir tirant de la Kings League com a projecte.
Doncs mira, hi ha una paraula que per mi és la clau de pràcticament tot el que hem estat explicant, que és la de l'evolució. Jo estic convençut de que per molt bé que et vagi, si no estàs permanentment pensant en com evolucionar, t'acabaràs morint, perquè és molt fàcil pensar que la Kings League ha funcionat molt bé aquest primer split, aquest primer trimestre, i que ara, ostres, anem a preservar això que hem tingut, fent-ho exactament igual, amb les mateixes persones, les mateixes cares. Jo estic convençut que seria un error i que no funcionaria. Ara hem incorporat la Queens League, que és la gran novetat d'aquest segon split, que entre altres coses ha fet créixer la família, perquè hem sumat presidentes, jugadores, hi ha cares noves, i això, per molt que el primer split hagi sigut un èxit, implica una evolució molt important. I tu podries dir, ostres, però si ha funcionat, per què canvies tantes coses? Doncs perquè tenim l'obsessió de que l'evolució és el que ens permetrà no només no decréixer, sinó créixer a futur.
RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
Arriba el moment de l'anàlisi de l'estratègia digital de cada convidat. Ja ho sabeu, això és tasca del nostre col·laborador, el Víctor Puig, vicepresident de la consultora Dats Murai, i que ens destacarà tres aspectes de l'aposta digital de la Kings League. A veure què ens diu.
Tip number one.
Si en altres casos hem parlat de marca personal i hem parlat d'influencers, amb la Kings League, la suma de les marques personals del Gerard Piqué i de l'Ivan Llanos fan una combinació imbatible. És segurament el factor d'èxit més gran. Algú s'imagina una Kings League sense el Piqué o sense el magnetisme de l'Ivan Llanos a Twitch? Impossible.
Tip number two.
La tria de Twitch com a canal d'emissió preferent per a Kings League és tot un encert quan està liderat per un personatge com l'Ivan Llanos, una de les estrelles fulgurants d'aquest mitjà, que aprofita tota aquesta òrbita del món gamer per traduir-la amb contingut de qualitat, de vegades dubtable si voleu, però molt atractiu, molt interessant, i on l'audiència participa constantment amb les seves votacions de gairebé tot el que passa amb el programa. Twitch forma part d'aquesta aposta per la gratuïtat de la Kings League que l'està fent créixer tan ràpid.
Tip number 3.
I un tercer factor d'èxit és que aquest model, que és disruptiu en gairebé tot, perquè és gratuït, per les normes canviants, per les sorpreses contínues, crea una narrativa plena de sorpreses, fins i tot es van descobrint a poc els jugadors estrella, on a més qualsevol pot ser protagonista a través de la seva participació. Crec que això és una d'aquelles coses que fa que la gent s'enganxi a la història i en vulgui saber-ne més i vulgui descobrir quina serà la següent invenció, quina serà la següent norma de joc que faci que tot sigui tan entretingut i tan divertit.
A RAC més 1, RAC and Go.
RAC and Go. Doncs sí, ara, Oriol, moltes gràcies per fer un forat a la teva agenda i compartir amb nosaltres en el podcast RAC and Go de RAC més 1 la teva experiència com a emprenedor, diguem-ne, en el món del futbol.
A vosaltres.
I a tu, Gil, també molta sort i molts gols més al camp del Barça, si pot ser.
Moltes gràcies, adéu. S'ho esperem.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.